Hola, doctor Jaume Pedrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Això de la R, ens ho mirem així. És veritat que ahir l'Enric Álvarez ens explicava que, mirant les dades de l'equip de la Clara Prats, explicava que encara hem d'esperar. El dia bo és el divendres, que deixem-nos de Montsergues aquests dies, va dient, eh? Però que això, que això si continua pujant molt, ens ho haurem de fer mirar, sobretot perquè pròxim cap de setmana, tot i que el conseller d'Interior, Miquel Samper, ja ho donava pràcticament per fet, i sobretot Alba Vergés, ahir la consellera, deia que les dades que interpretaven, deu tenir la consellera més informació que nosaltres, que les dades no apuntarien a tant desastre. Però què li semblen a vostè aquestes dades, doctor Pedrós?
Jo diria primer que el descens va ser molt notable, més... Penseu, recordeu que quan es va començar a aplicar la primera fase es pensava que arribaríem a les dates de rebrot i de risc ben entrada la setmana entrant, i s'ha arribat abans. Jo crec que el descens va ser molt ràpid els primers dies i ara hi ha com un cert estancament.
Permeti que hi ha una bona notícia també, doctor Pedrós, hi ha una bona notícia també, deixi-m'ho dir, perquè l'Organització Mundial de la Salut recomana als estats estar al 5% de positivitat. Avui, Catalunya baixa d'aquest 5%, que és una molt bona notícia. Està al 4,80, que és una bona notícia aquesta.
Miri, anava a dir això, vol dir que s'estan fent moltes proves, i això és una bona senyal, com jo crec que és per nosaltres, la bona senyal és que el nivell d'ingressos hospitalaris i d'ingressos a la UCI hagi baixat, perquè aquest és el paràmetre més important que ens fa moure i que fa moure el govern per prendre decisions. És a dir, com està el sistema sanitari. Recordin el que va dir el doctor Gimón, que hem compartit molts. En una situació normal no s'hagués produït, si hagués tingut recursos per compensar els sectors afectats, no s'haguessin alliberat aquestes restriccions, perquè les xifres continuen no sent bones, no estem amb xifres bones. Mireu Alemanya, mireu països que són més avançats i més rics, les restriccions les estan mantenint, malgrat que estan amb xifres millors que les nostres, però les nostres continuen no sent les satisfactòries. Per tant, veurem a veure aquests propers dies una situació molt crítica, jo crec, que pel govern, perquè les decisions que hagin de poder prendre per passar eventualment a una segona fase les han de prendre a finals de setmana, dijous, divendres,
demà,
no sé, demà passat. Però clar, la seva aplicació serà a partir de dilluns, però què és el que ens passarà al cap de setmana no ho sabem. Per tant, aquest risc, estem en un equilibri molt justet.
Ja.
I per tant, no podem baixar la guàrdia. I en aquest sentit, és veritat que tothom està esperant indicacions del govern, però jo hi insistia i insisteixo i ho estic fent tots aquests dies, que hi ha responsabilitats individuals que no són delegables i, per tant, no hem d'esperar que el govern ens digui què és el que hem de fer, perquè fins que no tinguem una situació normalitzada que ens ha de permetre l'arribada de la vacuna i aconseguir aquesta protecció de ramat que deia el doctor Prieto Alhambra. Per cert, brillant intervenció del doctor Prieto Alhambra. És un gran comunicador i sobretot és un home molt de prestigi i molt sensat. Per tant, val la pena sentir-lo i fer-lo sentir. Doncs fins que no aconseguim aquesta immunitat de ramat, els ciutadans han de recordar que tenim una responsabilitat individual que no és delegable cap als governs, ni cap als polítics, ni cap a les administracions.
El Tian Riba deia abans, Tian, corregeix-me si no que em corregeixi, i entrem en el debat i col·loquem el Jaume Pedrós avui en aquesta tertúlia, així no li fem l'entrevista a l'ús, que diríem, comentaves, ell parlava, apel·lava el doctor Pedrós a la responsabilitat individual, i això està molt bé, però de vegades la responsabilitat individual necessita, i li preguntaven també aquest matí al conseller d'Interior, que hi hagi algú al darrere que els hi pugui dir, escolta, m'esteu fent les coses malament. Perquè sí que és veritat que mentre si no et passa ningú de la teva família, en algú, doncs tu vas fent, i tu vas fent, i arriba el que arriba, Tian.
Sí, però sí, és que jo estic molt d'acord amb que hi ha d'haver responsabilitat individual. Si és que jo això és el que he defensat des del primer dia.
Ja. Per cert, vostè allargaria, doctor Pedrós, el confinament municipal fins dimarts per controlar encara més aquest pont?
Ostres, quina pregunta, sí. Jordi. No tinc totes les dades per... I anava a dir, sortosament no tinc aquesta responsabilitat, en tinc altres, eh? Jo el que demano és molta prudència a tothom. Molta prudència, perquè està baixant les temperatures, ens anem aproximant cada cop més a la... Com, no hem parlat de la grip, esperem que la grip no... estem tots... Penseu que els professionals sanitaris estan molt compromesos, estan tots amatents, estan fent tots la seva feina, però els tenim molt tocats. Tenim sectors de la població que estan patint molt, i llavors jo el que sí observo, perquè he sentit aquestes converses, és una certa infantilització respecte a les festes de Nadal. Jo vaig insistint que aquesta és una carrera de fons, ho ha dit el doctor Prieto Alhambra, ho estem dient tots des de fa molt temps. Infantilitzar la gent pensant que podrem fer unes festes de Nadal com les que fèiem, i llavors la gent anar discutint si serem 6, si serem 10, si els nens compten, si farem 3 bombolles. Escolti, les bombolles convivencials, que no passin de 2, i que, sisplau, si pot ser, perquè no es tracta a vegades de que siguin pocs o molts, es tracta de que tinguem procedències diferents i que això acabi influint, si no tindrem realment unes festes de Nadal que poden ser molt dures, perquè ens trobarem amb la tornada a la normalització a l'escola, no sé, insisteixo, què passava amb la grip, amb altres infeccions respiratòries, ens pujarà, òbviament, la incidència de Covid, i tot això ens posarà atenció a tots, i si hem de mantenir aquest equilibri entre economia i salut, la respons... jo és que crec molt en això, crec molt amb l'actuació responsable dels individus, i hem d'apel·lar-hi entre tots, inclús assenyalar. Jo ahir vaig assenyalar, escolti, vostès ja han acabat de dinar, no facin tertúlia en el postdinar, posin la mascareta. Facin tertúlia, però posis les mascaretes. Quan no mengeu, poseu-vos a la mascareta. Totes aquestes recomanacions no està de més que les anem fent, perquè ens hi juguem molt.
Jo el que deia, perdona, Jordi, jo el que deia sobre això que diu el doctor i sobre el pont és que, malgrat que sabem els riscos que hi ha, som incapaços, em fascina com som incapaços de trencar aquesta mena de tradicions que tenim instal·lades, encara que pensem que el mes de gener estarem tots tancats. És a dir, Mariano Rajoy va dir l'any 2011 que traslladaria els festius entre setmana als dilluns, cosa que no ha fet. I no ho ha fet per què? Doncs perquè hi ha unes pressions d'una banda de l'Església amb les dates de la Puríssima, amb la data del Nadal. També hi ha unes dates sagrades pels nacionalismes, els d'aquí i els d'allà, o sigui, la Constitució, la Diada, el 12 d'octubre, pels sindicats l'1 de maig. Vull dir que encara que... portem no sé quants mesos parlant de la ciència, que hem de fer cas a la ciència, som incapaços de trencar amb aquestes cotilles socials que ens hem autoimposat nosaltres, i em fascina com, malgrat tot, ara hi ha un pont, doncs hem de marxar tots de pont, perquè sí, perquè tots hem de marxar de pont. I s'ha de celebrar el Nadal com sempre, perquè el Nadal s'ha de celebrar com sempre. Bueno, continuem vivint amb aquest tipus de creences que quan jo deia que no estan d'acord amb l'època, és que, per exemple, o sigui, Sant Esteve serà festa també, no? I tothom es voldrà reunir també per dinar. Bé, escolta, la festivitat de Sant Esteve és una cosa que es feia perquè la gent, el dia de Nadal, se n'anaven tots a visitar els seus familiars, però després havien de tornar. I llavors a Catalunya van decidir que l'endemà també seria festa, perquè la gent tingués temps de tornar, perquè no podien tornar de nit i havien tornat de dia. Bé, doncs per això Sant Esteve és festa. I aquest any tornarem a fer festa per Sant Esteve i ens tornarem a reunir per dinar. I el mateix passa amb el dilluns de Pasqua. El dilluns de Pasqua era exactament pel mateix, perquè la gent pogués tornar a casa després del diumenge. I és una cosa que es feia només a l'imperi carolingi. Per això Catalunya és festa el dilluns de Pasqua i a la resta d'Espanya no. Bueno, doncs continuem exactament amb aquestes cotilles, i llavors, per molta ciència de la que parlem, acabem sent presoners d'una organització social que no té res a veure amb, en fi, d'una mena de creences, com la gent que creu en la vacuna o no.
Un moment, que hi ha gent que no sentia. Francesc Marc, perdona, Ramon. Després,
sí, tant.
Francesc Marc, digues, sí. I després el Jaume Patró, si vol dir alguna cosa i tot plegat.
Aprofitant...
Siguem breus, sisplau, tots, gràcies.
Sí. Aprofitant que tenim el doctor Pedrós, vull treure un debat justament que té a veure amb les vacunes, que és, a mi em costa d'entendre que diguem amb tanta normalitat la vacuna no serà obligatòria, però en canvi el toc de queda sí que és obligatori. És a dir, no puc entendre, malgrat que assumeixo que, i assumeixo i celebro que visquem en una societat amb equilibris de deures i drets, que una qüestió tan determinant com la vacuna quedi el lliure arbitri de l'usuari, però en canvi puguem acceptar el toc de queda com un fet que va per la nostra salut. Llavors, li pregunto al doctor Pedrós, d'acord, la vacuna no és obligatòria, però davant d'una situació com aquesta no es podria habilitar una excepció? És a dir, per què és obligatori quedar-se tancat a casa i, en canvi, no és obligatori vacunar-se quan la tinguem? Final, costa d'entendre això.
Tot això sona... Jo, com a metge, no puc estar a favor d'obligar la vacunació. Estic plenament d'acord amb el que m'ha expressat el doctor Prieto Alhambra. Jo sóc més partidari de la seducció. I amb aquestes vacunes, l'exemplarització és molt important. Sàpigueu que quan hi hagi... quan estigui aprovat, després dels meus companys i companyes que estaven al primer nivell d'assistència, jo estaré a la cua. O sigui que l'exemplarització serà molt important, però és veritat que hi ha països que aquest és un debat molt viu perquè es posen en col·lisió molts drets fonamentals. O sigui, que del que jo faci en defengui els tercers també pot ser un abús que l'Estat ho pot utilitzar com a precedent, no?, per altres coses. Jo seria partidari que amb coses d'aquest tipus hi hagi mesures de pressió davant de... o de seducció positiva, doncs jo què sé, dels que... o al revés, dels que no vulguin vacunar-se, doncs no tindran dret a poder de participar de determinades activitats que necessiten seguretat. Hi ha moltes maneres de seduir, eh? Jo crec més amb la convicció, amb la transparència, explicar, jo crec que amb tot el tema de les vacunes ara serem presos més que mai, ja ho estem sent ara, de fakes, d'informacions que són absolutament falses.
De quin tipus?
Si això canviarà, es parla com si és la primera vegada que hi haurà vacunes fetes amb enginyeria genètica. No és veritat, perquè la vacuna, per exemple, de l'hepatitis B és feta amb enginyeria genètica i és una de les millors vacunes que s'han fet mai a la història. És veritat, hi ha novetats tecnològiques amb aquestes vacunes que s'hauran d'explicar molt bé, s'hauran de fer amb transparència, s'hauran de comunicar, i tot això els professionals sanitaris haurem d'exigir-ho, perquè també els ciutadans que confien en nosaltres ens demanaran informació, i nosaltres tenim informació una mica més que els ciutadans, però tampoc us penseu que aquestes alçades en tenim gaires més. Al final és una cadena de confiances, i és veritat que vivim un moment que aquestes cadenes de confiança, sobretot amb les estructures de poder, estan molt tocades. Per això jo apel·lo molt a la responsabilitat individual. Jo no haig d'esperar que el govern em digui què és el que com m'haig de comportar per ser responsable i solidari en una situació de pandèmia, i per això crec que la meva obligació com a representant dels professionals sanitaris, a banda del que digui l'administració, és dir, escolti, si aquest cap de setmana hi ha possibilitats de marxar, jo haig de recordar que la mobilitat, jo entenc els sacrificis que ha de fer tothom, però no crec que sigui tan gran demanar a la gent que redueixi, que continuï reduint la mobilitat. La mobilitat, encara que diguem, no, és que jo aniré a la segona residència, escolti, amb quin dret jo tinc per dir-li, escolti, tu no hi vas i jo sí que hi aniré, no? Perquè després passa el que passa, tothom troba excuses i sobretot el que fem és que ens autoenganyem. No, és que jo estaré, farem una trobada però segura perquè són els nostres fills, i, bueno, sí, però els fills no viuen amb vosaltres, són bombolles diferents, ens posem en un risc innecessari. Pensem-hi tots, cadascú individualment, el que hem de fer, no? I actuar en conseqüència pensant en que el que nosaltres fem se'n deriva conseqüències per tercers.
Hi ha preguntes per de tothom. No us pregunteu, que em preguntareu tots, que tindrem temps. Són les 10 i 19. Xavier Melero, Francesc Marc Álvaro, Ramon Rovira i Xavier Cerdà. Anem per ordre. Xavier Melero.
Jo en primer lloc volia saludar el meu amic, el Jaume Pedrós.
Hola, Xavier.
Agrair-li que estigui aquí amb nosaltres. A veure, respecte a allò dels Nadals, jo lamento molt, i estic una mica amb el que deia el Tian, que per una vegada que teníem una excusa excel·lent per lliurar-nos d'aquesta festa, no l'aprofitem fins a les seves darreres conseqüències. En fi, és molt trist, però sempre acabem pecant del mateix. I en quant a l'obligatorietat, i no sé si el Jaume estarà d'acord, aquí el problema amb la vacuna i l'obligatorietat, és veritat que coactivament se'ns ha obligat a moltes coses, a tancar els bars, els restaurants, el toc de queda, a portar la mascareta, i això ningú no ho ha vist com una intromissió intolerable a la llibertat de cadascú. El problema amb les vacunes és que el problema amb el tractament coactiu en general és que està considerat tècnicament una lesió. O sigui, el que et punxin, o el que t'administrin sang, o el que et donguin de menjar forçadament, és una lesió. I només el consentiment eximeix de responsabilitat en les lesions. Aquest és el debat, aquest és el problema.
Exacte.
Per aquí sempre... I per això un govern, un estat, uns poders públics que no tenen cap inconvenient en restringir la llibertat de manera pràcticament indiscriminada s'ho pensin molt a l'hora de portar un professional sanitari a cometre el que és considerat tècnicament un delicte de lesions, i que aquest senyor després vegi si aquesta lesió en el cas concret està justificat.
Algun comentari, doctor?
Jo estic plenament d'acord amb tu, Xavier. Deixa'm dir-te que, si no recordo malament, quan va haver el desgraciat cas del nen que va morir d'Olot per difteria, que se va tornar a suscitar un debat important sobre aquest tema, i que a més va fer que nosaltres haguéssim de fer una campanya, que per cert el Xavier Cerdà, aquí present, i tu mateix, Jordi, vau col·laborar amb nosaltres... repassant el que estava passant a alguns països del món, vaig veure que Austràlia precisament feia una disciplina amb els nanos, o sigui, l'escolarització era obligada, però hi havia sectors que si els nanos no estaven vacunats no podien anar a l'escola. Per tant, es penalitzava els pares. Jo no dic que haguem d'arribar a això, però jo, vaja, vull creure, o almenys treballo per pensar que tenim una societat adulta, responsable, solidària, però anem parlant de la vacuna, i quan veus les estadístiques de la gent que diu bueno, jo me la donaré, que és la majoria, però vull veure a veure què passa amb els primers, no? Doncs això vol dir que és una feina d'explicar, vol dir d'informar, de ser transparents. La manera de combatre aquesta actitud potser més negativa és, jo crec, doncs informant de manera veraç, de manera transparent, acceptant que hi ha coses que la seguretat zero no existeix, ni tan sols amb les vacunes la seguretat zero, malgrat que són tremendament segures, la seguretat zero no existeix, però és que la vida, la seguretat zero no existeix. I com deia Metges Sense Fronteres, hi ha una cosa pitjor que no vacunar, que és les vacunes. Ja. I, perdó, al revés, hi ha una cosa pitjor que una vacuna, que és no vacunar. I, per tant, davant de l'alternativa, escolti, que els hi preguntin als països més... que no estan del nostre entorn, de països rics, què és el que voldrien ara tenir i que dissortadament potser no tindran de... molt probablement no tindran de primera tongada.
Molt bé. La pregunta és del Francesc Marc Álvaro ara, després l'Ara Gómez, del Ramon Rovira i el Xavier Cerdà. Endavant.
No, jo el que volia treure aquí a la taula és que en els últims anys la conspiració ha guanyat molt de prestigi. És a dir, el relat de la conspiració i el relat alternatiu. I jo crec que el creixement dels antivacunes té a veure amb aquesta idea de que el món funciona al marge del que sabem, i aleshores hi ha uns privilegiats que ho descobreixen i diuen no vacuneu, perquè estem tots, diguem, atrapats a Matrix. Això no passava fa uns anys. I, per tant, quan el doctor Pedrós, quan entenc, apel·la a la responsabilitat i apel·la a l'exemple, està molt bé, però és que, clar, fa uns anys no hi havia tanta gent il·lustrada que s'apuntava a la conspiració. I per això insisteixo, davant d'un món que canvia, com diu el Tian, cal posar-se a una nova situació. Per tant, jo crec que d'alguna manera l'Estat, l'administració i la gent que té responsabilitat anem per darrere de tot això. I repeteixo, és un problema. No estic dient que, diguem, es montin escamots que segrestin a la gent i els vacunin contra la seva voluntat, però sí que em sembla que estem en un paradigma nou, que no n'hi ha prou de que surti el president del Col·legi de Metges, que ho fa molt bé, per cert, i ens digui que ens hem de vacunar, sinó que estem en una realitat en la que hi ha massa gent que suposadament en prestigi està dient el contrari. I aleshores, i això que també interpel·lo al lletrat de la tertúlia, potser el legislador, que té, diguem, la capacitat de dir que de cop i volta ens tanquem a casa, pensi el tema de les vacunes d'una nova manera. Per cert, deixeu-me ser una mica disruptiu, que tanquin a casa també et pot generar una lesió, eh? Hi ha molta gent lesionada pel primer confinament.
I tant.
Perquè, llavors, bueno, i no és una lesió que no puguis sortir de casa, que tens angoixes, ansietats, etc. Vull dir, clar, perquè el concepte de lesió no és només que et clavin una agulla. Et tenen tancat més d'un mes a casa i tu tens problemes d'ansietat i la lesió la tens igual.
Doctor.
No, jo crec que és un debat que està obert i jo crec que és bo que es faci. Jo crec que gent contrària a l'evidència i que pensi en coses, i que tingui actituds negacionistes o alternatives, hi ha estat sempre, eh, Francesc? Jo crec que l'única diferència és que ara el que hi ha són xarxes, hi ha molts canals d'informació, precisament el CAC, el Consell Audiovisual de Catalunya, amb el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya vam presentar precisament al voltant d'això, ja amb el tema de les vacunes, però en general amb els temes sanitaris, la importància que tenia tota aquesta informació que circula. Ara el que tenim és una megafonia ampliada. Jo crec que aquí és molt important que almenys els mitjans de comunicació usuals, els escrits, els audiovisuals, també actuïn amb responsabilitat en no donar veu a persones que poden ser potser interessants des del punt de vista pintoresc, però no donar-los la verisimilitud, perquè això pot, sobretot, a veure, no els canviarem, els que estan convençuts de que això hi ha una conspiració mundial, no, això no ho canviarem, però en canvi a mi el que m'interessa és que aquest percentatge tan gran de la població, que diu que és un 40, un 50%, que en aquest moment doncs no segueixen, òbviament això, però que estan esperant a tenir més informació, doncs rebin aquella adequada, no imposada tant pels governs, pels polítics, perquè el nivell de confiança pot estar molt més. Hem de construir, i ells també s'han d'esforçar en construir aquestes confiances des de la transparència, però sí aquests nivells intermitjos de la societat, que vol dir científics, que vol dir societats acadèmiques, científiques, professionals, puguin donar també aquesta informació d'una manera, també amb actituds exemplaritzants, insisteixo. Ara necessitem, jo crec que més que mai, actituds exemplaritzants, a la qual darrere hi hagi una narració coherent.
Anna Gómez, i segueix Ramon Rovira i Xavier Cerdà.
Molt bé.
Endavant, Anna.
No, jo volia fer incidència, doctor, amb el tema de la mobilitat. És a dir, portem ja 9 mesos pràcticament de pandèmia, encara hi ha moltes incerteses envers el coronavirus, però també hi ha moltes veritats. I aquesta veritat, que crec que és ja incontestable, és que la interacció social és allò que més propaga el coronavirus. Per tant, si la incidència principal és la interacció social, per què posem també aquest gravam a la mobilitat? Quina diferència hi ha entre que un grup de persones de la mateixa bombolla o de dues bombolles es reuneixi a Barcelona que ho faci al Pirineu i a la platja? Aquí és on no entenc jo perquè no incidim més en la responsabilitat personal de la distància i la mascareta. Jo tinc una filla metge, per exemple, que no es treu ni la mascareta ni per casa. Porta 9 mesos de pandèmia a l'hospital, amb molta mobilitat, i evidentment no s'ha contagiat, perquè té una gran responsabilitat personal que ens l'encomana els demés de la distància i la mascareta. Però la mobilitat no hi veig jo perquè no incidim més en el que fem i no a on ho fem.
Perquè a la pràctica crec que... Bueno, això és una opinió, eh? No puc demostrar-ho, però jo crec que a la pràctica, quan es fa això de que la gent es trasllada, jo crec que la gent es fa trampa. Se la fa si es queda i se la fa si es mobilitza. El que passa és que si es mobilitza el que fem és expandir. Veiem el que ha passat amb la pandèmia quan hi ha hagut èxodes de... El que va passar, per exemple, a Madrid, amb les Castelles. És a dir, el moment que la gent va expandir-se, la mobilitat està demostrat que augmenta la transmissió, perquè has d'anar a comprar, has d'anar a sortir... Bueno, és,
de compres a Barcelona també, eh?
Efectivament, però si estàs en un NUC, si interacciones molt més, amplies el cercle de potencial de contagi segur. Això per raons òbvies. Si hi ha tancaments perimetrals, tot això ja s'ha vist que queda molt més circunscrit en l'àrea d'aquesta mobilitat. I després perquè, diguem-ho, jo vaig dir una cosa que potser hi ha gent que s'ho ha pres malament, però jo crec que els ciutadans ens fem trampes. Sí, quan jo porto tres... Perdó, ara que parlo, si hi ha autorreferencial. Jo soc boletaire, no he pogut anar a buscar bolets aquest any. I hagués anat de casa al bosc. Però, esclar, si ho faig jo, amb quina autoritat jo puc demanar que la gent no ho faci? Quan en realitat em consta que la gent que hi anava doncs es trobava en grups. Per tant, la veritat és que després la gent es fa trampes. I quan fas activitats i socialitzes, normalment la gent amplia els grups. I és així.
A tot això, permeti'm que el Ramon Rovira té pregunta i també té pregunta el Xavier Sardà. Ramon.
Sí, de fet, més que pregunta, tenia un parell de comentaris, però també amb el doctor Pedrós, a veure quina és la seva opinió. La primera, una referència al que comentava en Tian, respecte a aquestes cotilles que ens hem... cotilles socials, deia ell, que ens hem imposat. Jo no tinc la sensació de que m'hagi imposat cap cotilla social. Si realment l'administració volgués canviar aquesta absurditat dels ponts de 4 dies... ho té molt fàcil, canvia la llei, aplica el que va dir efectivament Rajoy l'any 2011 i això ja estaria resolt. Altres països del món fa molts anys que ho varen decidir, traslladar totes les festes als dilluns i no passa absolutament res. I no és qüestió de que socialment vulguem canviar res, sinó simplement que té tota la lògica del món acabar amb aquesta situació tan absurda com la que tenim ara i que ens trobem aquest proper cap de setmana, a més amb el cas de la pandèmia. Insisteixo, hi ha altres països que ho han fet i
és... perquè el dia 6 cau en festa, perquè si no hagués estat allò que diuen un superaqueducte, no?
Exacte, imagina't, no? És que esclar...
Bueno, deixa'm dir-te, de tota manera, perdó, la referència, no, però jo Sant Esteve que no el toquin, eh? Sant Esteve, no, per mi, és una de les festes més pròpies, quasi diria per mi la més pròpia. Trobo que és una festa extraordinària.
Segurament, Jaume, que ens posaríem d'acord amb algunes festes, Nadal, Sant Esteve, que, home, són tan referents, doncs no tocar-los, però, escolta'm, que el dia...
Que sí.
Es poden moure perfectament.
Exactament. La de la Puríssima, li diem ja la Constitució, és igual, perquè jo crec que ni un ni l'altre crec que en aquest moment representen més que una oportunitat per sortir de pont o de fer d'aqueducte. No és, no sé si té massa sentit des del punt de vista de tradició,
Segurament però, bueno, que no, però en tot cas, per tant, el que volia dir, Jaume, crec que coincidirem, escolta, això és una decisió política. Qui l'hagi de prendre que la prengui i, escolta, i ja ens adaptarem, vull dir que no és tan complicat. I una altra qüestió, respecte al tema de la vacuna i de si ha de ser obligatori o no. Jo veig un camí intermig, és a dir, si vostè es vacuna, pot fer determinades coses. Si vostè no es vacuna... Exactament. Jo, per exemple, m'agradaria molt poder anar al camp del Barça. Home, si jo m'he vacunat i, per tant, ni infecto ningú ni em poden infectar, jo crec que tindria dret. I si vostè no s'ha vacunat...
Discriminació positiva.
Exactament.
Jo sóc partidari que els governs, el que haurien, els governs i les empreses, és incentivar la discriminació positiva, i tant.
No obligues a ningú, no obligues a ningú, com deia el Xavier Melero, no lesiones a ningú, perquè tothom, qui no vulgui... Escolta, sortir al cap de setmana. Vostè podrà sortir al cap de setmana si està vacunat. Si no està vacunat, miri, ho sento molt, però no podrà sortir. Què vol que li digui? Bueno.
Aviam, pregunta al Xavier Sardà. Xavier, endavant.
Sí, jo... amb el tema de les vacunes, dius, no els hi feu allò que els hi agradaria que els hi féssiu. És a dir, si els conspiranoics els obligueu a vacunar-se, els esteu fent feliços, els esteu justificant, i per tant, de cap manera la vacuna ha de ser obligatòria. A l'hora d'entrar al camp del Barça ja és un embolic, de saber qui està vacunat i no han d'ensenyar el paper, etc.
Xavier, va ser molt senzill. El moment en què tu et vacunes et fan un certificat en el qual tens aquesta vacuna posada i, per tant, entenc que simplement mostrant-la...
I ho pots mostrar.
Suposo, vamos.
Després, una cosa...
Un moment. Jaume Pedrós, contesta Xavier Cerdà. Digues, Jaume.
No, que volia dir que... No, que em perdonis, que no havies acabat, Xavier, però...
No, he acabat, no.
Quan a la final de la primera onada, el Barça, no desvetllo res, el Barça va ser el primer club d'Europa que tenia avaluat la possibilitat de poder fer testos per poder, no dic complir l'estadi, però donar amb seguretat de que poguessin entrar. Per tant, això logísticament és possible fer-ho. Per tant, estaria avaluat, estaria calculat. El que passa és que les coses van anar des del punt de vista epidemiològic, no es va veure convenient, era un risc massa gran, però estava perfectament avaluat la possibilitat de fer-ho i, a més, amb garanties.
No, jo volia parlar de la responsabilitat individual, que queda molt bé fer referència a la responsabilitat individual. Però és que jo hi crec relativament. Els missatges han estat constants de mantenir les distàncies, de portar la mascareta i tal. Però jo crec, sobretot, personalment, amb que qui governa ha de governar. És a dir, fixeu-vos que la Generalitat va demanar l'estat d'alarma. Fixeu-vos que la Generalitat va tancar restaurants, que ara els ha obert. És a dir, és l'administració, des del meu punt de vista, la que ha de prendre decisions i, a més, apel·lar, això sí, a la responsabilitat de cada un dels individus. Però jo exigeixo als governs, el que sigui, el de la Generalitat, el central, el de les diferents comunitats autònomes, han de governar. I jo sé que ho passen molt malament i que els seus dubtes polítics i socials i pandèmics els hi foten prendre unes decisions molt complicades. Però jo crec que qui té la responsabilitat de governar ha de governar i ha de prendre decisions, encara que s'equivoqui. Però tenir en compte sempre i en tot moment la part política de dir ojo en quina decisió prenc, perquè políticament la gent se m'emprenyarà malament. És a dir, sigui qui sigui ha de governar, el cos que sigui, el cos polític que sigui, però autoritat i decisió. És el que jo considero que és impepinable en un moment com aquest.
Doctor Pedrós?
No puc estar més d'acord amb tu, Xavier. I això, hi ha hagut moments que personalment i en nom del col·legi ho hem reclamat tant al govern de Catalunya com al govern de l'Estat. Per exemple, tots podem cometre errors, però hi ha hagut moments que tots hem sigut coneixedors, jo sobretot a l'estiu, d'empreses, de locals, d'activitats que assaltaven directament totes les normes, ja no les que podia marcar el govern, sinó tot allò que podia tenir el sentit comú, i es feia per interès onerós. I dic, home, en aquests casos ha d'haver-hi sancions exemplaritzants.
És evident.
Perquè jo puc entendre que alguns... quantes vegades hem sortit a casa, ostres, la mascareta, no la porto, vale. Això no té tanta importància, vale? És un error, tots cometem errors, el restaurant que aquest que no ha avisat, vale, etc. Però hi ha hagut gent que d'això n'ha fet... és a dir, darrere les normes ha d'haver-hi una ètica que les inspiri. Si no ens les creiem o no se les creu el govern que sigui, es perd el principi d'autoritas, i el principi d'autoritas és el que fa que la gent també acabi confiant, perquè darrere aquesta norma hi ha un sentit de protecció de la comunitat, hi ha un sentit que és per fer això, per fer l'altre, i si es vulnera aquesta norma que ens serveix per protegir-nos a tots, es perd l'autoritat, es perd la confiança, i llavors és quan tothom diu, bueno, doncs jo també faré el que em doni la gana, no? Clar. Però jo, quan insistia en la responsabilitat individual, no em referia tant a l'individu de peu, sinó escolti, el teletreball, d'acord que estem exigint, jo he demanat que els governs diguéssim, obliguen més el teletreball, però el percentatge de teletreball és baix, però, escolti, jo si sóc empresari, jo el que demano la responsabilitat individual, també m'estic dirigint a l'empresari, que no esperi que hi hagi un govern que li digui el que ha de fer, que ho faci, i que si té possibilitats de que els seus treballadors entrin en hores i surtin en hores diferents, que no facin coincidir les hores punta amb els transports públics, fàcil, no esperin a la decisió del govern. No deleguem tot en els governs. O sigui, sense deixar de reclamar els governs que manin, no esperem a que, com a societat adulta que aspirem a ser i que som un país, perdó, collonut i que tenim un nivell de civilitat molt gran, aquests són els testos que ens han de servir. No esperem que els governs prenguin les decisions que nosaltres, com individus responsables, hem de prendre.
Si em permeteu, que falten minuts per les 11. Vaig un moment al Parlament, permeti'm, doctor Pedrós. Aquest matí se celebra la sessió de control de govern al Parlament. Hola, Marc Martínez Abad, bon dia.
Bon dia.
Parla Pere Aragonès, però després m'explicaràs que es veu que, entre altres temes, s'ha parlat del dumping fiscal de Madrid i el debat ha derivat sobre l'argument de l'escopeta nacional, que és la millor pel·lícula de la història del cinema espanyol, sense cap mena de dubte. Però abans, Marc, sento Pere Aragonès, què està dient?
Pere Aragonès està fent una anàlisi de la situació del coronavirus, està reconeixent que el nombre està sent molt elevat, que s'està canviant la tendència i, per tant, està fent una crida a la prevenció, i és previsible que al llarg d'aquest discurs que fa expliqui també, de cara a Nadal, quin és el plantejament que farà el govern de la Generalitat sobre les mesures de restricció. De moment encara no ha arribat a aquest punt, però està fent aquesta anàlisi del moment i fent una crida a la ciutadania a no abaixar la guàrdia.
Per tant, menys de 300 persones a les UCIs, menys de 1.000 casos diaris, permetria al sistema sanitari atendre els malalts de Covid-19 sense deixar de desatendre altres patologies. Aquest també és l'objectiu. Perquè no volem morir de Covid-19, però no volem morir d'altres malalties que puguem tractar, detectar i fer el tractament oportú i evitar, per tant, un empitjorament d'altres tipus de salut. I aquest era un element clau, per això es van prendre mesures, per poder atendre tothom.
Ara m'explicaràs després, si Marc, m'ho fa saber que quan digui alguna cosa interessant sobre si hi ha alguna notícia respecte al tema, si anuncia alguna restricció nova, si no, m'ho fa saber, Marc?
I tant, i si vol sentir el moment de l'escopeta nacional, que sisplau, ha estat a la sessió de control, l'ha tret Alejandro Fernández, que el va veure l'altre dia, que la van fer.
Sí, senyor.
Exacte.
El dissabte de fa 15 dies, a la 2, que evidentment vam estar allà enganxats com una paparra, que és una pel·lícula que cada vegada que s'emet per televisió s'ha de veure. Davant, perquè doncs, no perd vigència, és una pel·lícula que no perd vigència.
Doncs un dels que estava enganxat era el líder del PP català, que ha comparat, ha fet una metàfora sobre el personatge català que surt a l'escopeta nacional.
Jaume Canivell.
Que fa de venedor.
Venedor.
De porteros electrónicos automáticos.
Doncs ho ha relacionat amb aquesta proposta d'aturar el dumping fiscal de Madrid, de fer una harmonització, i li retreia Pere Aragonès, que diu que acaben caient més antipàtics que aquest personatge.
¿Acaso no se dan cuenta de la imagen que están trasladando de una Cataluña envidiosa, cizañera, acomplejada y rondinaira? Hace escasos días, Televisión Española reponía la maravillosa escopeta nacional del gran Berlanga. En ella, un incomparable Sazatornil componía una visión, sin duda, caricaturesca, paródica del emprendedor catalán. Pues bien, incluso así, el personaje de Sazatornil tenía muchísima más dignidad que ustedes, porque iba a Madrid a vender sus porteros automáticos, no iba allí a hacer daño a los demás.
I Pere Aragonès...
No, ja li feien els de Madrid el mal amb ell.
Exacte, sí, el que pagava la festa.
El que pagava... No, primer, el que pagava la festa... Clar, si algú li podia respondre, a Alejandro Fernández, si vol debatem sobre la pel·lícula el dia que vulgui, estic encantat de fer-ho amb Alejandro Fernández.
Ho ha fet Pere Aragonès, eh?
Ah, d'acord.
Ja ha vist la pel·lícula i li ha vingut a dir, no l'ha vist tota, li ha dit, vostè no l'ha vist tota, o no està agafant una part, perquè el model econòmic de la pel·lícula és precisament el que volem combatre.
Vostè ha fet referència a una pel·lícula i crec que no l'ha vist bé. No l'ha vist bé. Perquè vostè, amb aquesta visió nacionalista espanyola, ha agafat aquesta pel·lícula i ha mirat a qui caricaturitzava, a l'empresari català. Però aquesta pel·lícula explica que aquell empresari català que caricaturitza se'n va a una cacera a Madrid perquè els timbres dels ascensors que ell fabrica tenen més espai de mercat o no en funció del que decideix un ministeri.
Correcte.
I va convèncer el ministre.
Correcte.
Per tant, el que explica clarament aquesta pel·lícula és com funciona l'economia del BOE, que des del govern del Partit Popular han estat vostès precisament també doncs afavorint que vagi continuant.
Per tant...
Doncs ha estat molt bé, Pere Aragonès, la resposta
està
molt bé.
Sí, sí.
Perquè és justament això. És
només,
a dir...
només hagués pogut afegir que, a més, és el que paga la festa, vamos, que paga la cacera.
Efectivament, en compte de l'opinió del senyor Marquès, que no se li pot dir que paga la festa, perquè teòricament se li ha de dir que la paga ell,
exacte,
que és mentida. Pràcticament... no, només podem anar a dir que acabaríem parlant de l'escopeta nacional. Ha dit alguna cosa més? Pere Aragonès ara o no?
No, ara està parlant dels cribatges massius, però encara no ha arribat a què faran a partir d'ara.
D'acord.
Una cosa, Jordi, que el doctor Pedrós potser també ho podríem comentar, que és molt interessant. Mira, nosaltres avui al diari Segre obrim el diari en què mig milió de persones, mig milió de lleidatans, han deixat d'anar al CAP durant aquesta pandèmia perquè no se'ls podia atendre, perquè hi havia el coronavirus i, per tant, han estat atesos per telèfon en el millor dels casos. Això pot provocar en els propers 5 anys, em sembla que vaig llegir, que un 15% més de mortandat d'altres malalties que no són el coronavirus, perquè la resta de malalties continuen. Això, per mi, és una de les principals preocupacions que hauria de prioritzar ara la sanitat pública catalana. I crec que el doctor Pedrós amb això ens podria il·luminar una mica.
Mira, il·luminar, per dir-vos que aquesta és una de les causes de més afectació psicològica dels professionals sanitaris de l'atenció primària. I jo crec que hi ha hagut una resposta que s'ha d'intensificar i que ha vingut per quedar-se, que ja l'havíem posat abans de la Covid com a reivindicació i que s'ha començat a desplegar i crec que s'ha de fer encara amb més, subratllar-ho més, que és proporcionar. A vegades debatem sobre si necessitem més o menys infermeres. A vegades depèn del model d'organització, necessitarem més o menys. Però el que sí necessita l'atenció primària, i això pot ajudar en la línia del que deia, vostè, és implementar que hi hagin professionals o treballadors administratius, això que es diu assistents clínics, que han pogut contractar la majoria de CAPs i que això ha d'anar a més, que són els que alliberen d'aquestes tasques burocràtiques administratives que són molt importants, però que no han d'ocupar el temps com ocupaven el temps els professionals sanitaris fins ara, que a la meitat del seu temps havien de dedicar-se a feines que clínicament no eren rellevants. I aquesta és la via. I la via ha de ser aquesta, d'alliberar i que es puguin dedicar més, de forma més, absolutament prioritària, a fer la seva feina, a fer de professionals assistencials. Jo crec que estem en la línia de poder això reconduir, però és obvi que aquest és un tema que preocupa moltíssim els professionals sanitaris d'atenció primària, molt. Alguns, haig de dir que alguns centres d'atenció primària això ho han pogut reconduir bastant bé, perquè organitzativament ho han pogut fer-ho, i espero que això, el conjunt de tots aquests centres, ho puguin acabar-ho fent si realment disposen d'aquest suport addicional que és molt important, que sembla que no sigui rellevant, però és molt important.
Val, un segon, permeteu-me. Pere Aragonès, sembla que està parlant del tema de les restriccions. Digues, Marc.
No podem fer un salt en el temps.
Està explicant que han dissenyat un pla per Nadal i que no poden fiar-ho tot a una vacuna, que de moment encara no ha arribat. Estan preparats per aplicar-lo, però no. I ara, a veure si entra el detall d'aquest pla.
Per molt aviat que arribi la vacuna, doncs, els dies se'ns faran llargs i les setmanes se'ns faran llargues i hem de seguir sent responsables, i en Nadal encara més. El Pla de Nadal de la Generalitat, que evidentment defensarem perquè és el govern de Catalunya qui decideix en aquests àmbits i treballarem, evidentment, per amb la resta d'administracions, contempla una flexibilització del confinament nocturn la nit de Nadal i la nit de Cap d'Any, que en aquest cas començaria a la 1:30 de la matinada. El confinament nocturn, doncs, que començaria a la 1:30 de la matinada, la nit del 5 de gener començaria a les 11 de la nit i no a les 10. Pel que fa al número de persones en les trobades familiars, és evident que ha de ser el mínim possible, i que en cap cas superem les 10 persones. I pel que fa a la mobilitat, el Pla de Nadal manté les indicacions fixades en el pla d'obertura a través dels diferents trams. I a partir d'aquí haurem de celebrar un Nadal, un Sant Esteve, un Cap d'Any i Reis diferent, molt diferent. Fer-ho amb la màxima seguretat i amb tota la responsabilitat, perquè tots i totes hem de tenir molt present que hem d'evitar que el tombant d'any sigui la llavor d'una tercera onada. No seran unes festes normals, no les podrem celebrar com voldríem. Després de gairebé tot l'any fent esforços per evitar dinars i sopars de familiars i amics, no ens agradaria res més que poder fer aquestes trobades sense cap limitació, però no podrà ser. Hi haurà restriccions i pel bé de tots les haurem de complir. Estem vivint una greu crisi sanitària a nivell mundial, no és cap broma, no és cap joc, perquè ens hi va la vida. I cada vegada tenim més a prop la possibilitat de començar a vacunar la població i cada vegada estem, per tant, més a prop de començar a aconseguir la immunitat de grup que ens ha de permetre superar la pandèmia. Queden uns mesos en els quals ens toca autoexigir-nos un sobreesforç col·lectiu en el que de ben segur per molts és l'any més difícil de la seva vida. Fem un sobreesforç amb la convicció que deixem enrere l'any de la pandèmia i comencem l'any de la recuperació, però l'hem de fer aquest sobreesforç, l'hem de fer, i les properes setmanes són clau. I fem-ho deixant de banda el jo, deixant de banda la visió individual i posant el nosaltres, el col·lectiu, en primer terme. I el nosaltres també és la família en primer terme, també són els amics, que amb la nostra actitud del dia a dia responsable hem de poder protegir. Hem de poder protegir. La Covid ens demostra que de les nostres accions individuals en depèn el progrés i el benestar del col·lectiu, que en depèn la salut de vida de tots nosaltres. L'egoisme, que es deixi en un calaix. Deixem de pensar en un mateix i pensem des de la col·lectivitat. Aquest virus ens seguirà afectant mentre segueixi afectant a cadascú. Ningú està salvat si tots no estem salvats. El bé més preuat ara...
Jo crec que hi ha coses interessants. Si no m'equivoco, Marc, corregeix-me, o qui sigui en corregeixi, ha dit que la idea és que la nit de Reis fins les 11 de la nit, és a dir, el toc de queda passa de les 9 a les 11, la nit de Nadal i la nit de Cap d'Any fins 2:15 de la matinada.
Això ha dit, exacte, i que també el número de persones es limitarà a 10 persones, ja era la previsió, i la mobilitat també, les que fixa el pla d'obertura, que era, que de fet no hi havia restriccions, ja en la fase 3, que és la que s'arriba a les portes de Nadal, sense restriccions d'entrada i sortida de Catalunya, ni tampoc...
Bueno, confinament comarcal, eh?
No, el tercer tram no.
Em sembla que és obert per tot Catalunya.
Exactament. Sí. Es manté només el toc de queda nocturn, certament.
Però l'important és l'allargament.
Sí. El que m'agradaria saber són diverses coses. La primera, si s'allarga fins 2:15 la nit de Nadal i la nit de Cap d'Any, s'allargarà més enllà també de les 6 del matí, perquè si no, feta la llei, feta la trampa. És a dir, que molta gent a 2:15 de la matinada diu, bueno, jo em quedo a dormir. És a dir, em foto una festa en una casa i fins a les 6 del matí quedo en aquella casa i a les 6 del matí surto de la casa. M'explico o no?
Sí, però em sembla, Jordi, que això està passant ara.
Hi havia una idea dins del govern de Catalunya que algú també la proposava, aquesta d'allargar-la per darrere també, és a dir, per davant. És a dir, en lloc de la 1:30, però llavors no pots sortir de casa fins a les 8 del matí, perquè ens entenguem. Però, en fi, sembla que això no és el cas. No sé què li sembla, doctor Pedrós, això que en principi proposa el govern.
Bé, és que clar, és el que deu poder proposar, però jo segueixo dient a la gent no ens fem trampes, que diguin que podem ser fins a 10, si aquests 10 formen part de la mateixa bombolla, no és problema, poden ser 12. El problema és que juntem moltes bombolles, i aquí és on la gent, al final quedarà aquest mot de la bombolla, del nucli convivencial, que la gent sigui conscient, per exemple... pot fer perfectament que una... No sé, ara se m'ocorreix, no? I jo els deia als meus fills, escolta, els 10-12 dies anteriors a Nadal restringiu al màxim la vida social. Per què? Perquè si ens veiem per Nadal i som 4 o 5, doncs aquesta barreja no sigui de risc, perquè pensem que, a més a més, clar, els espais, vol dir moltes hores, poca ventilació... Bueno, per tant, escolta, utilitzem la imaginació. Si realment ens hem de trobar, doncs protegim els dies abans, no, reduint la mobilitat dels dies abans. A mi no em desagrada el discurs que he sentit ara del vicepresident Aragonès. Crec que és el discurs que ha de fer, però bé, veurem. Tant de bo.
Doctor Pedrós, ara de seguida... Per cert, acabo de rebre un missatge que em fa... En fi, aquelles coses d'aquesta ràdio que acostumen a passar en aquest programa. Acabo de rebre un programa que diu: quan vulguis ho debatem. Efectivament, es tracta d'una paròdia de tots, dels d'aquí i dels d'allà, i per això és tan meravellosa. Alejandro Fernández... M'encantarà debatre amb Alejandro Fernández sobre l'escopeta nacional. M'encantarà. Efectivament, estem parlant d'una de les grans pel·lícules de la història del cinema espanyol. Doctor Jaume Pedrós, per cert, l'altre dia deia una cosa, i com que li vaig dir, ell no hi era connectat, però ho dic ara, Jaume Pedrós, i molts, segurament alguns dels que estan aquí, i molts ho poden certificar, això de l'esprint nadalenc també el porta, no només és volataire, sinó que gaudeix i fa un dels millors pessebres que es poden veure, que es poden veure en aquests moments a Catalunya. Diria que fins i tot millor que alguns dels que hem vist en alguns ajuntaments de ciutats.
N'has vist pocs, Jordi, n'has vist pocs.
Però si hi ha exclusions...
Jo volia acabar dient, perquè, esclar, si l'ho has tret, un puc explicar-ho. Jo faig un pessebre que es diu amb molt amor i molt pensat des de la tradició, i sempre he pensat amb els ulls d'infant per adults, perquè té coses que reconec que són originals. Vull matisar, perquè per culpa del que vas dir tu l'altre dia al programa, molta gent es pensa que no sé què passava, que hi havia explosions. No hi ha
explosions. Que hi ha explosions, sí. Sí que n'hi ha.
No, el meu pessebre el que hi ha són les calderes d'en Pere Botero, que sí que és veritat que hi ha un efecte que de l'olla, però està bé. Però no, ho dic perquè molta gent m'ha trucat alarmada arrel de sentir el programa, dius, el teu metge no s'ha tornat boig, no. Però veus, aquest any, precisament perquè no podrà venir ningú, doncs tot això... es farà més en petita dimensió i no haurem de pensar per de cara a l'any que ve.
Bueno,
per tant, això, no passa res.
Jo l'empento a fer el pessebre.
Amb la il·lusió i els ulls d'infant, totes les coses, posar-hi tota la màgia que és la gràcia que té tot aquests dies, encara que per molts siguin tristos, sempre hi ha un motiu per l'esperança i per il·lusionar-se.
Una abraçada molt forta, doctor Jaume Pedrós.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Jaume.